molt enriquidor, no? Jo crec que l'Església ha de fer una crida de nou a grups de treball i a grups, sobretot, apostòlics, no? Que hi ha noves fórmules, també, això és veritat, que el papa ho està dient molt, no?
Bé, la trobada aquest dissabte al Centre Borja de Sant Cugat del Vallès, des de 2:15 del matí fins a 1:00 de la tarda. Les inscripcions, en principi, ja haurien d'estar tancades. En tot cas, potser si algú s'anima a última hora, encara és possible que hi vagi i s'apunti.
Poden venir a apuntar-se via... Un forell de l'any passat, quan va començar això, és veure qui ha escrit en el tríptic totes les delegacions de Catalunya. Això no s'havia vist mai escrit, no? Altres realitats estan molt, molt, molt més coordinades, no? Llavors, cada delegació té la seva web i tal. Terrassa, si algú es vol apuntar, doncs apunta a seglarterrassa.org i ja està, no? Però sí, serà com l'any passat, un centenar de representants de moviments i associacions, més o menys pel que estem veient, i una cinquantena dinarem junts, que és un bon moment de debat, no? I sí, si algú es vol afegir, cap problema, que vingui demà a les 9:30 del matí al Centre Borja de Sant Cugat i endavant.
La presència del bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz com a anfitrió, i també del bisbe de Solsona, Xavier Novell, com a responsable a la Tarraconense de la Comissió Interdiocesana d'Apostolat Seglar de Catalunya. Que vagi molt bé, mossèn Josep Montfort.
Gràcies.
Només una última pregunta pel que és la jornada d'Apostolat Seglar que la diòcesi de Terrassa organitza els últims anys, coincidint amb Pentecosta. Aquest any és el dissabte 23 de maig.
Sí, sempre es feien diumenge, però tu saps que diumenge són les eleccions municipals.
Certament.
Llavors no volíem influir. Llavors el dia anterior, s'ha passat el dia anterior, que s'ha de 6-8 de la tarda, serà un acte dins d'un altre acte, que és el 1400 aniversari del Concili d'Ègara, que durant tot l'any s'han fet actes amb infants, amb joves, i aquí seríem els moviments. Farem una cosa que es diu Via de la Llum, vindem des de les esglésies de Sant Pere, amb corals, amb minyons, amb castellers, serà molt, molt mogut, fins a la plaça Vella i a la catedral, on a les 8 celebrem la missa en ritu hispanomossàrab presidida pel bisbe.
Per tant, molt al carrer, amb
molt al carrer,
del poble,
molt testimoni al carrer,
una processó popular.
Una processó popular de moviments, associacions i laics que vegin que tenim vida i que estem al carrer, sí.
Doncs la cita des de les esglésies de Sant Pere de Terrassa a les 6 de la tarda fins a la catedral, dissabte 23 de maig tindrem ocasió de tornar-ne a parlar. Mossèn Josep Montfort, delegat d'Apostolat Seglar del Bisbat de Terrassa, gràcies per haver-nos acompanyat, bona tarda i fins una altra.
Moltes gràcies, adéu.
Ràdio Estel, Catalunya Central, 93.7.
No, stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Un mondo soltanto. Il mondo non si è fermato.
Yo quisiera no ver...
L'aire fresc i les bones companyies arriben cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel, de la mà de la veu dels animals i la natura. Un programa de l'ONG ADA per descobrir i aprendre tot allò que la nostra mascota i el nostre medi ens aporten cada dia. La veu dels animals i la natura. Els divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Civilizado como los animales. Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passa un minut i mig de dos quarts de vuit. Salutacions del Mario Ramírez i la Mari Duarte a les vies de sol, a Blanca Aranyó a la producció i qui us parla, l'Ignasi Miranda. En un dia amb moltes notícies polítiques centrades sobretot en un principi d'acord a què s'ha arribat aquesta tarda sobre el full de ruta cap a la independència i també a les tensions entre Convergència i Unió Democràtica, tenim una notícia per a l'Església i per al món rellevant. Avui fa dos anys que Jorge Mario Bergoglio era elegit papa successor de Pere, bisbe de Roma, pel conclave dels cardenals. Tots tenim en la memòria recent aquell moment històric que ha donat pas a un pontificat, potser de sorpreses per uns, potser de radicalitat per altres i, en qualsevol cas, un pontificat de gran esperança per una nova primavera de l'Església. Coincidint amb aquest segon aniversari i enmig de l'acte penitencial de les 24 hores amb el Senyor que el Papa Francesc presideix a Roma en aquestes hores i també en les properes, el Sant Pare ha anunciat un any sant extraordinari, el Jubileu de la Misericòrdia. Començarà el proper 8 de desembre i s'acabarà el 20 de novembre de 2016. Serveix per commemorar el 50è aniversari del Concili Vaticà II. La misericòrdia, a la qual es refereix tant el pontífex i s'hi ha referit tant en aquests dos anys, es troba en el lema del seu pontificat. L'anunci també coincideix, com dèiem, amb aquesta segona elecció de Bergoglio com a papa amb el nom de Francesc. Aprofundirem en aquest tema en el segon aniversari de l'elecció del Papa Francesc. També, si tenim temps, comentarem breument el que és el gran esdeveniment d'aquest any, la beatificació d'Òscar Romero. Hem conegut la notícia aquesta setmana i tractarem altres temes de l'actualitat política i social. Això serà en el Mirador durant la propera mitja hora amb Salvador Aragonès i Oriol Domingo. Saludem Salvador Aragonès, periodista, professor emèrit de la Universitat Internacional de Catalunya. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
I també saludem Oriol Domingo, periodista, actual gestor del blog In Secula Seculorum. Senyor Domingo, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, si els sembla, comencem per aquesta notícia eclesial rellevant, com és la convocatòria per part del Papa d'un any extraordinari, Jubileu de la Misericòrdia, coincidint amb el segon aniversari de l'elecció del pontífex. A aquesta hora, aproximadament, coneixíem la notícia i també sortia al balcó poca estona després el nou papa. Suposo que enmig d'aquest record la notícia d'avui ens sorprèn. Potser el Sant Pare també vol que ens oblidem de nostàlgies i que anem al present, no?, amb aquesta convocatòria, amb aquest anunci tan sonat. Senyors, algun comentari? Senyor Aragonès?
M'ha agradat molt quan hagi picut la notícia, perquè, de fet, era ja, diríem, cantat que en aquest pontificat la misericòrdia és una peça clau dins de la pastoral i dins de la predicació del Papa Francesc. I, de més, m'agrada molt perquè ve a ser com una continuïtat en el que ja va expressar Sant Joan Pau II, que ell va incidir molt en el tema de la misericòrdia, per exemple, va instituir el diumenge de misericòrdia.
Diumenge segon de Pasqua,
efectivament. Diumenge segon de Pasqua, diumenge on va morir, el van beatificar i el van canonitzar. Sí. O sigui, crec que va ser un detall també vers la seva persona de la força amb què ell havia defensat que el diumenge dia de la misericòrdia. I després hi ha una gran encíclica d'una profunditat tremenda, que és Dives in Misericòrdia, que, evidentment, doncs, crec que s'aprofundirà molt més ara en, en aquest any jubilar, no? De totes maneres, jo vol dir, l'any jubilar és un any de gràcies,
Això només es pot entendre des de la fe,
sí,
naturalment.
Llavors, vull dir que l'any jubilar, bueno, hi haurà moltes manifestacions, moltes coses, molts congressos, però essencialment és un any de gràcies. I llavors és un any que el que va a Roma a visitar les tombes de Pere i Pau, doncs, i resa pel papa, etc etc, té unes gràcies especials que Déu, que l'Església dona, que Déu dona a través de l'Església a tots els que hi van, no? O sigui, jo crec que aquesta és l'essència de lo que és un any sant, no?
Potser, més enllà d'això, el fet que el papa convoqui aquest any sant de la misericòrdia va molt en connexió amb aquest accent social que el Sant Pare vol donar al seu pontificat, és a dir, pensant en els més dèbils, pensant en el Déu misericordiós, en no jutjar, no sé, senyor Oriol Domingo, li dono alguna pauta per si vol interpretar-ho.
En aquesta vida, tota organització i tota doctrina té molts elements. La gràcia està en posar cada element en el seu lloc. No tots els elements tenen la mateixa importància. I en el cas de l'Evangeli, insistir en la misericòrdia, jo crec que és clau. El presentar la misericòrdia com un factor per interpretar l'Evangeli, per interpretar la vida cristiana, és clau. En l'Evangeli, tant en el que és l'acció de Jesús com les paràboles de Jesús, l'element misericòrdia hi és constantment, no? Hi ha la paràbola del fill pròdig, diríem, no? És el pare que actua amb misericòrdia, no? Això com a paràbola. I com a fets, és el Jesús que davant de la samaritana actua amb misericòrdia, no? És a dir, sense el concepte o el fet o l'element de misericòrdia, el cristianisme no s'acaba d'entendre, no? Per tant, jo trobo que aquest Sant Pare, que insisteix molt amb la misericòrdia, ajuda a entendre el missatge de Jesús en el pla teòric i en el pla pràctic. Dedicar tot un any a reflexionar i a viure sobre tot això és clau pel present i pel futur del cristianisme.
Sí, sí, jo hi afegeixo encara més, diríem, més, vull dir, no és que tampoc... És que...
Se'n podrien afegir moltes de coses.
No, per davant tenim un any sant per parlar d'aquest tema. O sigui...
Sí, exacte, si Déu vol tindrem ocasió de fer-ho.
Però, bueno, vull dir que, home, a mi em sembla molt bé el que tu has citat del fill pròdig, que em sembla que és clau, i de la pecadora pública, I també, doncs...
Home, i de quantes vegades hem de perdonar? 70 vegades 7.
I la gran misericòrdia...
Aquests dies, en els evangelis, en els textos bíblics, sentim això.
I la gran misericòrdia de la creu, no? Perquè allí és... I per què és la misericòrdia? Perquè la misericòrdia és conseqüència de l'amor de Déu, no? Aquest amor és immens. I diu Sant Joan Pau II que la misericòrdia, o sigui, l'amor, està per sobre de la justícia. És a dir, Déu és immensament just, però que a l'hora de la veritat i sopesant les coses, doncs l'amor supera la justícia, perquè si Déu fos infinitament just, no hi hauria perdó mai, en alguns casos concrets, no?
Seria justicier, allò que diem.
Sí, hi hauria una justícia, i és la justícia divina, perquè aquí tenim el poble d'Israel, doncs, que va ser castigat diverses vegades, doncs, per la justícia divina, però sempre hi va haver després la misericòrdia de Déu, no?
Quan el papa Francesc ha dit més d'una vegada allò de que Déu no es cansa de perdonar, diríem,
sí,
no?
Som
una de
les
els homes que ens cansem potser de demanar perdó, no? És a dir, realment és un concepte. En fi, no m'agrada emprar la paraula concepte perquè sembla que conceptualitzem el missatge de Jesús, no? Però és un element clau, realment,
sí, sí,
per entendre, per viure per transmetre l'Evangeli, sí, sí.
Doncs bé, recordem que el papa, en aquesta tarda en què ha presidit a la Basílica de Sant Pere del Vaticà una celebració penitencial extraordinària, enmig d'aquesta convocatòria, per cert, per pregar pels cristians perseguits, també, 24 hores amb el Senyor, avui divendres de Quaresma, ha convocat l'any sant extraordinari jubileu de la misericòrdia. Per cert que, segons les dades que estem consultant ara, hi ha hagut 26 anys sants ordinaris al llarg de la història, l'últim l'any 2000, amb el canvi de mil·lenni, i després hi ha hagut altres anys sants, l'any sant de la redenció, convocat el 1983 per Joan Pau II, i altres sempre ocasions, no?, per reforçar aquesta misericòrdia que sempre volem que estigui present, o aquesta gràcia.
Sí, sí. Però amb el tema de la misericòrdia, i tornant a la paràbola del fill pròdig, diríem, es manifesta com aquesta misericòrdia, diríem, enfada fins i tot els bons. O sigui,
com el germà del...
El germà del pecador, se'ls va enfadar, perquè diu, escolti'm, aquest és un... Aquest és un baligabalaga, no? I aquí li feu...
Un campió que complir, que
compleixo... Jo que complir i tal, a mi no hi ha hagut cap bé, com se diu això, bé...
Sí, sí, sí.
No has mas, no?
No has fet un menjar...
Amb això mateix demostra la importància transformadora, des del fons de les consciències, que té la misericòrdia.
Sí, sí.
I aquesta... El fill bo no, encara li faltava transformar-se i entrar en aquest...
I aquesta és la misericòrdia que, diríem, s'estén més enllà de lo que és, diríem, la fase íntima de la persona, la misericòrdia de Déu i de Jesucrist, especialment doncs, vers els pobres, vers els que necessiten, els necessitats, els cecs, els lleprosos, tota aquesta immensa mar de misericòrdia que hi ha al llarg de tot l'Evangeli, no? Dels que tenen realment necessitat d'alguna cosa, doncs acudeixen a Jesucrist, cura'm, que hi vegi, que tal, Aquesta és la misericòrdia de Déu que s'estén d'una manera extraordinària.
I per part dels beneficiats de la misericòrdia, que en definitiva som tots, és l'esperança que ens dona, diríem, no? Més enllà
de
totes les dificultats i de tot el que tu vulguis, responsabilitat o no nostra, és l'esperança que dona, no?, per viure, no?
Sí, sí. Per cert, i per tancar el repàs que estem fent de la paràbola del fill pròdig, em sembla que aquesta riquesa de misericòrdia de Déu es veu en la resposta que li dona el pare al fill bo, que li diu, tu ja estaves amb mi, però ara ens hem d'alegrar. O sigui, encara li dona arguments també al fill bo que s'enfada. Per tant, és una misericòrdia
és aquesta esperança, no? Dic, escolta'm, a veure, si no donem l'esperança al que ha caigut al fons del fons, doncs, home, tu tens que tenir més esperança encara que el que ha caigut al fons del fons. O sigui, és que la misericòrdia va molt lligat, diríem, amb l'essència de l'amor de Déu i de l'esperança. O sigui, la caritat i l'esperança, no?
Sí, perquè en aquell llenguatge evangèlic, no?, que es fa servir moltes vegades exagerant les notes, no? Aviam, el que fa el fill que se'n va, ho malgasta els diners, l'herència del pare, se'n va amb prostitutes, i això no una vegada, sinó tota una vida.
L'Evangeli presenta el pitjor exemple possible.
Sí, sí, sí. No és allò que fes una mala i feta.
No.
Dia de...
Abandona la família, se'n va...
Sí, sí.
Bé, senyors, podríem seguir dient moltes coses. Potser recordar que el papa Francesc...
Està animat aquest any sant, ja comença animat,
ja això. Ja comença animat, ja ho veig, sí. Començarà el 8 de desembre, encara no ha començat, i s'acabarà el 20 de novembre de 2016, coincidirà, doncs, gairebé amb l'any litúrgic de l'Església. No dic que el papa Francesc, a més del segon aniversari de la seva elecció, és notícia per una entrevista que ha concedit a Televisa, a Mèxic. La tenim aquí escrita, no sé si vostès han tingut ocasió de llegir-la, almenys parcialment. Diu coses molt interessants, fins i tot explica algun acudit, es mostra un papa molt humà, un home molt, molt proper.
Sí, però... No sé si és aquí quan explica aquell acudit de com se suïciden els argentins.
Efectivament,
no,
com se suïciden un argentí. Sí.
Diu, un argentí té tan ego, tan elevat, que quan arriba dalt de tot cau i es mor, no?
Ho diu, sí. Ho hem pogut escoltar.
És l'únic que sé d'aquí, o sigui, si diu més coses ja ens les dirà.
Diu moltíssimes coses que tindrem ocasió d'aprofundir, perquè l'entrevista és molt llarga, però bé, el papa Francesc reflexiona sobre els dos primers anys com a bisbe de Roma, parla de, per exemple, de la manca de por a morir, alguna vegada ha arribat a dir, fins i tot, que és el millor que et pot passar com a cristià, no?, que et matin, fins i tot ha dit, no, unes paraules dures que ens han sorprès.
Però diu una cosa tan humana de que demana a Déu que no sofreixi per això, uh-huh. Això ho ha dit alguna vegada, no?
Sí, efectivament, demana a Déu no patir, i deia, senyor Aragonès, que això ha passat...
No, que passa.
Passa cada dia, exacte, avui, ahir, malauradament, sí, amb els cristians perseguits particularment. Bé, avui amb el periodista...
Hi va haver una manifestació abans d'ahir, em sembla.
Sí, una concentració de pregària. Vostès l'han coneguda o han estat presents?
Sant Jaume,
a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Pel que sabem, hi havia uns quants centenars de persones, un miler gairebé, i amb silenci, amb pregària, es va fer pública la fe d'una part del poble cristià a la plaça Sant Jaume
perseguit,
de Barcelona.
Sí.
Pels cristians
perseguits. No, això penso que són fórmules que estan bé per estar presents d'una manera respectuosa i potser nova, no? En lloc de fer una processó i tal, fer aquesta reunió, aquesta concentració, per un fet molt... jo penso que és una manera novedosa d'estar present, de donar testimoni, no?
Sí, sí, donar testimoni.
Està bé, sí, sí.
Fer públic que els cristians preguem pels germans perseguits. És una bona manera d'expressar-ho. Bé, avui, com dèiem, compartim, amics oients, la tertúlia d'actualitat amb els periodistes Salvador Aragonès i Oriol Domingo. Deixem, de moment, la informació eclesial al Papa i el segon aniversari de la seva elecció i anem a l'actualitat política, encara que sigui breument. Estem molt pendents d'una reunió de Convergència i Unió amb el president Artur Mas després de les tensions dels últims dies i les últimes hores. En tot cas, si durant la tertúlia sabem que s'acaba aquesta reunió, ho direm, però en tot cas hi ha tensió, hi ha debat i hi ha un principi d'acord també per un full de ruta cap a la independència. Bueno, hi ha una mica de tot, no sé si...
Sobre la relació Convergència i Unió i tu, Salvador, ho saps perquè tant tu com jo hem seguit...
Com a testimoni...
Ahir comentàvem que no és nou, que sonava igual fa 30 anys, dèiem ahir.
És una cosa que es va repetint i realment arriba a cansar, perquè és d'una manera sistemàtica, no? El Duran Roca... és a dir, és una polèmica que només si anéssim a consultar les hemeroteques podríem trobar un titular d'un diari que no sabríem si és del 2015 o del 1995. És trist.
I sobretot quan hi ha eleccions.
Això és molt trist, perquè llavors es diu, no, però malgrat tot, Convergència i Unió va mantenint un mínim de...
També és veritat que se n'han sabut en sortir de les crisis que han tingut.
Bueno, és el que es diu. Però jo penso que tot això desgasta, aviam. És a dir, si el que surt avui en aquesta enquesta que parla de les eleccions que els hi dona, encara que Ciu vagi el primer com amb 31-32 escons, però aquestes coses desgasten. És a dir, que si no passés això, en lloc de 31-32, potser en tindrien 33-34.
Sí, influeix negativament.
Les tensions aquestes internes, que tots els partits en tenen, tots, desgasten.
Bé, encara sobre això. Comentarem després, d'aquí a pocs minuts, el tema de l'enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió, que també és interessant, però...
No,
sobre...
però jo crec que és un ritornello, aquestes... I sobretot quan hi ha eleccions. Jo recordo moments, diríem, de trencadissa, pràcticament, per les llistes, per tal. Això sempre passa quan hi ha eleccions. Aquí, no obstant, veig una cosa que és important. Que és clar que Unió diu que es pronuncia una espècie de ruta que ells faran després de les municipals.
El 14 de juny faran un referèndum intern sobre la seva posició davant la independència, bueno, o davant el procés.
No, sobre la independència. És sobre el procés i tal. I què vol dir això? Vol dir que la Convergència i Unió l'apuntalen per les municipals, perquè ja estan fetes. No vas a canviar ara les regles del joc dos mesos abans, no? No obstant, per les autonòmiques o per les... d'això, doncs no està fet encara el pacte. Bueno, clar que són, que coincideixen el mateix any i això és la primera vegada que passa, no? I per tant, doncs, no sé el que pot passar aquí. A veure, de moment, el gest que ha fet Convergència Democràtica, que és declarar que el partit és un partit nacionalista, no diu que és independentista, això millora les perspectives, no? Però bueno, de totes maneres ho tindrem que veure més endavant.
Bé, l'acord entre Convergència Democràtica, Esquerra i Esquerra Unida i Alternativa i Més per un 27S plebiscitari que porti a un procés constituent ja és un fet. Es diu en alguns punts que les eleccions han de servir com a mecanisme legal per conèixer la voluntat del poble català sobre el seu futur polític. Per tant, hi ha com un acord...
És un preacord.
Un preacord on no entra Unió aquí de moment. És potser aquest estira i arronsa, no?, de les tensions internes.
És un preacord que es vol que sigui a finals d'aquest mes, però aquest mes ja estem...
Ja s'acaba.
Tants de mes, o sigui que...
I quasi s'acaba, perquè corren molt de pressa els dies, sobretot quan se té pressa.
A mi el que, de tota manera, quan a Unió... No, acabo, no, que en quant a Unió el que no acabo d'entendre és que aquesta decisió que han de prendre sobre el seu full de ruta, diríem, l'ajorni tant, diríem, no? Perquè és fins al mes de juny, em sembla que és, no? En un moment en què tot sí, va tan accelerat, dius, i per què esperar fins al juny, diríem?
Bueno, perquè és que es veurà el resultat. O sigui, amb les municipals es copsarà ja quin és l'estat d'opinió del votant de Convergència i Unió. I si, doncs, aquest estat és d'una manera o d'una altra, doncs...
Sí, perquè realment...
La situació pot canviar, o sigui, l'estratègia política d'un o dos partits pot canviar.
Les eleccions més que els sondejos, diríem, no?
Sí. No, les eleccions, allò són claus.
Exacte.
I llavors se veurà amb aquestes eleccions. Ara, de totes maneres, i si passem ara a allò del...
Comentem si li sembla el sondeig.
Clar, si diem que Convergència i Unió perd 20 diputats, o quasi, això és molt fort,
Sí.
Va perdre 12 l'altra vegada, ara en perd 20.
18 o 19, sí.
Tenia tants que en pot perdre molts, no? Però, bueno, s'ha acabat, això,
Passaria dels 50 actuals, perquè els oients se situïn bé, dels 50 actuals a 31 o 32. Això vol dir perdre 18 o 19 diputats.
Sí. Això és una davallada molt forta.
Si es confirmés, evidentment, sí.
I em penso que, d'alguna manera, que tampoc no són els vots que agafa Esquerra. Cuidado.
Esquerra puja
una
mica.
Perquè normalment el que baixava a Convergència, els 12 diputats que va baixar a Convergència l'altra vegada, són els 12 que va guanyar Esquerra Republicana, però aquesta vegada Convergència en baixa 18-20 i Esquerra no puja 18-20, Esquerra en puja només 8 o 10. És a dir que, per tant, aquí, doncs, algo ha passat, és a dir, i no obstant, també puja, el que puja més, diríem, a part de... són els partits no independentistes, diríem, no tradicionals, que són, per exemple, Podemos i
Ciutadans.
I Ciutadans. Sí,
però el que passa que aquí hi ha el PSC, que és que ni el veig ara.
Baixa
molt.
A 11-12 diputats. Sí, seria la sisena força, potser.
El PSC. I el PP també baixa.
Sí.
PP i PSC baixen i surten beneficiats Podem i Ciutadans. Aquí, fent això de sobiranistes i no sobiranistes, en quant a escons, ara no parlo de vots.
Amb la CUP sí que sumaria.
Exacte, clar. Aquí està. És a dir, CiU 31-32, Esquerra 30-31 i CUP 10-11. És a dir, que la forquilla és entre 72, 73 o 74, no? La majoria absoluta són...
68.
No? Aviam, el CUP, dintre aquest bloc s'ha de posar el CUP...
La CUP es defineix com a independentista.
Si en l'altra banda, diríem, col·loquem Podem i Izquierda i Iniciativa.
Iniciativa, sí. Bueno, Iniciativa s'ha acabat, també.
És que... Sí, és...
Ara, jo no sé si... Clar, tot això sobre el paper fa molt bé, però jo no sé com se poden entendre els votants de Convergència i Unió amb els de la CUP. Són dos elements realment molt estranys, no?, entre si. No?
Certament.
Encara que es defineixen des del punt de vista nacional d'una manera bastant
semblant. Sí, però el mateix podríem dir de l'altre sector. Com es pot entendre PSC?
No s'entenen. No s'entenen.
Els ciutadans amb el PP, que s'estan a...
que s'està veient Andalusia, no? Ja ho sabem.
Bueno, que és vergonyós, lo del...
Ahir ho comentàvem, també, sí.
El delegat
del govern espanyol a Andalusia.
No quiero que se gobierne desde Cataluña un senyor que se llama Albert. Escolta'm, aquí vam tenir un president que es deia José Montilla i era andalús. O sigui, és que realment... Home, és veritat.
Certament, de vegades aquestes coses fan mal, almenys, a la mateixa política, que sembla com poc seriós.
És que jo crec que quan estem en precampanya, en aquest cas, en campanya i tal, se diuen unes tantes animalades, que jo crec que ens les podríem estalviar.
Hem de reivindicar la moral en les campanyes, una mica.
Home,
no?
La moral no tenir tan boca molls, perquè aquí tothom diu el que...
Ara, llavors, aquí, una derivada d'això és el paper del periodisme, també. potser hi ha declaracions i així, que escolta'm, hauríem de publicar-les, però...
Potser les podem ignorar una mica més, veureu vostè.
Ignorar-les? Ara jo mateix he tret això, però potser haguéssim pogut prescindir-ne.
Ahir sortia molt a les xarxes, als diaris, el tema aquest, però... Sí, més enllà de les ofenses que puguem tenir els catalans quan es diuen aquestes coses, però potser no donar-hi tanta importància, segurament.
Sí, bueno, però això generen titulars. Hi ha gent que només parla per generar titulars, no? Sí, això sí. Sabem que els polítics doncs, busquen el titular moltes vegades i llavors i nosaltres piquem, tot sigui dit. O sigui, veiem el titular i llavors dius, ja està. Però no afegeix res a el que realment, doncs, vull dir, és l'essència o el contingut de les eleccions, no?
Una qüestió última sobre l'enquesta del CEO és que quan es pregunta sobre la independència augmenten els contraris a la independència, passen al 48% i es mantenen els partidaris en el 44%. Per tant, podem dir que la independència podria guanyar el Parlament, però no guanyarien un referèndum, segons
bueno,
aquesta enquesta.
Això és per la llei electoral catalana.
La llei proporcional d'on, no?
La llei... No, és la proporcional, no. La llei tal com està actualment, és la llei de l'Estatut del 30... Del
2006.
Del
77, no?
Del 69. No, el 69 és la Constitució.
Del 79, del... perdó. 78 és la Constitució, es refereix a la llei electoral espanyola.
Sí. No, és l'Estatut d'Autonomia per al primer Estatut.
Sí, el del 79. Bé.
Què es va aconseguir amb aquest Estatut? Que és, a més, una disposició transitòria. Vol dir que o sigui, que s'havia d'haver fet una llei aquí a Catalunya i no han sigut capaços els polítics de fer-la, no? Què fa aquest Estatut? Veient que el fort pes de Barcelona demogràfic és tremendo, va premiar el que són les circunscripcions perifèriques, Tarragona, Girona i Lleida. Aquestes en surten beneficiats.
Sí, sí.
Encara que, tot i això, Barcelona té 85, però és que Barcelona vull dir, té un pes dins del Parlament doncs, desproporcionat, en negatiu...
Cap a Tarragona, Lleida i Girona, que elegeixen que més diputats
Lleida i Girona
amb menys població.
Tenen més diputats que el que els hi correspondria per població.
És la distribució
dels... És que Catalunya és una...
Deixa'm afegir un element, que llavors Tarragona té uns problemes molt específics de Tarragona, des de centrals nuclears a l'Ebre i tot plegat, no? Lleida els seus i Girona els seus. Si tot queda menjat per Barcelona, no ens enganyem.
Clar, però és que això aquí també queda, el 85% de la població catalana està a Barcelona.
Perquè tant el PSOE com el PP, quan han tingut majoria absoluta, en quant a escons, al Congrés, no han tingut majoria absoluta de vots.
No
sé quina ara. No sé.
Sí, però a Espanya s'aplica la llei d'on.
La llei d'on.
En el cas de Catalunya no és la llei d'on.
El PSOE directament... actualment té majoria absoluta tranquil·la i àmplia. Però ara no ho tinc present, però... Quants vots va... Quin percentatge?
Em sembla que va ser un 46%. No arriba...
No sé si va arribar...
O potser 45. Sí. Sí, no, però, normalment... Però això és per la correcció del sistema...
La correcció de les restes
de la llei
d'on. Això és
la
conseqüència de la llei
d'on. Sí.
No és el...
Són dues coses diferents.
Aquí el que passa és que no és així. O sigui, aquí el que passa... Directament tenen més diputats Tarragona, Lleida i Girona que no pas Barcelona. És a dir, aquesta és la proporcionalment, no? En canvi, i tot i amb això, funciona la llei d'on de les restes i de les comptabilitats, diríem, aquestes que van a parar els partits que més en tenen, etc. Però, a pesar d'això, doncs, Tarragona, Lleida i Girona tenen més escons que no pas Barcelona, proporcionalment.
Sí, sí. Hi ha una desproporció. Bé, senyors, ens queda un minut i mig, potser, si els sembla... com que ha estat notícia aquesta setmana l'anunci de la data de la beatificació de l'arcabisbe salvadorenc Òscar Romero, els demano una impressió a cadascú, senyor Domingo, senyor Aragonès, encara que sigui en 30 segons cadascú.
Home, el fet de que hagi estat el papa actual l'impulsor a la pràctica d'aquesta decisió...
Home, ha donat el pas final, que és el reconeixement
positiu,
del martiri. No?
Quan abans de ser papa, més aviat podia ser considerat més aviat conservador, diríem. No? I és el que dona el pas a un home que va morir celebrant missa, no?
Efectivament, més martiri que això.
Un martiri com la copa d'un pino.
Sí, 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 sí.
És un martiri claríssim, no? Jo me n'alegro moltíssim. I per què? Perquè, doncs, aquest va ser un cardenal diria, molt bolcat a als més menesterosos, als més necessitats de la seva diòcesi.
Arcabisbe, no era cardenal, però vaja, és igual. Sí.
Arcabisbe, perdó. Sí, sí. I crec que, en fi, tot això també serà un exemple, i crec que farà un gran bé a l'Església, eh? Un gran bé a l'Església, perquè és una persona, quan sortiran o afloraran, ara